de l'expedient de contractació per a l'adjudicació per procediment obert del contracte de gestió i explotació del servei de recollida i transport de residus urbans i de neteja viària al municipi. Té la paraula la senyora Paraire.
Sí, moltes gràcies. El que portem avui, com bé ha dit l'alcalde i diu el títol, és a l'aprovació de l'expedient de contractació per a l'adjudicació del contracte de gestió i explotació del servei de recollida i transport de residus urbans i de neteja viària del municipi. També aprovarem en els mateixos termes presentats el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que regeixen el contracte. Aquest és un tema que és molt important per la ciutat. Estem parlant d'un concurs que fa referència a serveis essencials, obligatoris i molt importants del nostre municipi amb un import elevat i, per tant, nosaltres ja ens hagués agradat haver-lo pogut presentar fa temps, però a vegades les coses cal treballar-les més, donar-li les voltes que calgui i, finalment, avui podem estar parlant d'aquest plec que ja m'ha explicat en diferents comissions informatives. Vull que sàpiguen que aquest plec no és fruit només de l'àrea de serveis urbans, que és la que en molts casos, en molts aspectes, sobretot amb els tècnics, seria el que ens pertoca, sinó que és un plec que ha estat elaborat i que no hagués pogut tirar endavant, i voldria agrair molt especialment la col·laboració perquè s'ha treballat de manera transversal, la col·laboració de diferents àmbits de l'Ajuntament, especialment secretaria, amb la senyora Concha Cortés, la vicesecretària, que hi ha dedicat molt temps, molt esforç i molta rigorositat, com és habitual amb ella. També voldríem agrair a la unitat de contractacions, en especial a la senyora Carme Oliver, tot el suport que ens ha donat pel que fa a l'hora de plantejar aquesta contracta, que passem de 3 contractes a un sol contracte de serveis. També, evidentment, a intervenció, especialment el senyor Carulla, que sé que no només ell sinó tot el seu equip han fet un estudi i una feina molt, molt llarga de tot el tema de costos i d'amortitzacions de vehicles, que és molt important per aquest concurs, i no voldria, també gerència, sense el seu suport no haguéssim pogut tirar endavant molts dels aspectes, i evidentment al personal de serveis urbans, en especial a la Marisa Álvarez, que és la tècnica responsable, i evidentment el director d'àmbit, Víctor Martínez. Aquest plec, a part de la primera característica, que és que passem de tenir 3 concursos a un sol, hem intentat dotar-lo de tot un esperit de modernitat, que serveixi, que és un concurs per 10 anys, però que ens ha de servir per poder donar aquest servei, millorar-lo, modernitzar-lo, i tant en els aspectes de neteja com de recollida. També ens hem inspirat, evidentment, i hem seguit, més que inspirat, els principis que estan fixats en el programa metropolità de gestió de residus municipals. També hem prioritzat, sobretot, aspectes que tenen a veure amb el compromís ambiental, tal pel que fa a sistemes de neteja, maquinària, reducció d'emissions. Entenem, i és molt important per nosaltres, que els licitadors han de tenir un compromís ferm en termes, com he dit, mediambientals, i han d'incorporar polítiques internes que implementin accions concretes per la millora de la sostenibilitat ambiental de la ciutat i per la formació contínua dels seus treballadors. L'Ajuntament treballa per apropar el servei al ciutadà i amb l'objectiu de poder satisfer a un cost racional tots aquests serveis. També hem tingut en compte aspectes que se'ns havien demanat mitjançant a través d'alguna moció, com el cas de la moció que va presentar Iniciativa, que ara no recordo si va ser al final amb el suport de tots els partits, de que feia referència als contenidors, que ja ho teníem nosaltres previst i volíem que fossin contenidors que siguin adaptats i tinguin característiques d'accessibilitat per a totes les persones amb problemes de mobilitat. També l'hem intentat configurar tot tenint en compte al màxim el rendiment, l'eficiència i l'eficàcia dels recursos. Per aquest motiu, per nosaltres és bàsic assegurar la qualitat del servei i disposar de tractaments eficients i eficaços i instal·lacions ben situades i distribuïdes per reduir els temps de desplaçament. En aquest sentit, incorporem en els vehicles sistemes de posicionament i que estiguin comunicats entre si i amb el centre de coordinació. També hi ha molts aspectes que és un plec molt extens i dona les línies bàsiques dels mínims que nosaltres creiem que són, després d'aquests estudis tècnics que fan referència a horaris, com hem dit abans, però hi ha molts aspectes que repercutiran en la vida quotidiana de totes les persones d'aquí amb l'objectiu sempre de donar un bon servei, doncs el que sí que vull que quedi clar és que demanem a les empreses contractistes un compromís ferm per tal de que els serveis en els pròxims 10 anys, tant de neteja com de recollida, funcionin correctament amb les màximes garanties de qualitat i que Sant Cugat del Vallès esdevingui una ciutat neta, confortable i sostenible. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Paera. Us que volen intervenir, senyor Granger.
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, tal com deia la senyora Paraire, aquest punt és una bona notícia per a la ciutat. Volem felicitar l'equip tècnic que l'ha fet, sabem que és molt complexa, així com també volem reconèixer el clima general que des de la informativa de serveis urbans doncs, ha desenvolupat tot aquest procés. Hem estat informats i, tot i ser un tema que lògicament és tècnic, com a mínim nosaltres ens considerem doncs, en el tema. Sí que volem destacar doncs, l'ampliació de serveis amb un manteniment del cost, la fusió de tres contractes en un i la introducció de criteris i noves tecnologies com vostè deia, no? Però sí que hi ha un tema que ens neguiteja i molt. Un dels apartats del concurs parla de la subrogació de treballadors que es farà a la nova empresa, no? I en aquest apartat es parla claríssimament que els treballadors doncs hauran de tindre, hauran de conservar la mateixa categoria, sou, etc., doncs, que tenien a l'empresa anterior. Així mateix, l'empresa que subrogarà doncs, ha de fer un llistat amb tots els treballadors, amb la seva categoria, sou, i enviar-lo per tal que així, doncs, dins del mateix plec, doncs, puguin passar a la nova empresa sense cap mena de greuge, evidentment conservant la totalitat de la plantilla. Molt bé, doncs el comitè d'empresa de l'empresa TMA va enviar una carta al senyor secretari dient-li doncs, que la relació que havia enviat l'empresa per tal de correspondre a la sol·licitud del plec doncs, no era correcta aquesta relació de treballadors, no? I això és bàsic per tal que tothom mantingui la seva categoria. Amb molt bon criteri, la Secretaria General d'aquest Ajuntament va enviar una carta a TMA doncs, demanant-li explicacions sobre aquestes persones que no hi figuraven i que algunes que hi figuraven en una categoria diferent de la que consta, no? I l'empresa TMA va respondre amb uns termes que en el nostre criteri són absolutament insuficients i insatisfactoris. Entre elles, diuen que es ratifiquen els noms i categories de les persones esmentades que consten en el document, un document que segons notícies és del mes de gener, una relació de llocs de treball i de sous i categories, i a part esmentar-li al senyor secretari doncs, que les condicions del contracte en la que tothom ha de mantenir el seu nivell salarial i categoria, i li planteja també doncs, la reivindicació que fan les persones que no s'entren reconegudes en la seva categoria, doncs la resposta de TMA diu que desconeixen quines persones volen una nova categoria i, a més, que si en tot cas que si algú té alguna queixa, doncs que han d'adreçar-se directament als jutjats de lo social. Aquesta resposta és, evidentment, una resposta que no diu la veritat. Ens hem de preocupar per una empresa que no es preocupa de saber si els seus treballadors estan o no estan en la categoria adequada, i en tot cas, si algú no està content, no cal que es dirigeixi directament al Departament de Recursos Humans de l'empresa, sinó que ho faci directament a jutjats. Per tant, a nosaltres, en principi, aquesta resposta ens maneix molts dubtes, i la nostra preocupació és perquè l'acció de secretaria s'ha quedat en aquest pas. Al mateix temps, el comitè d'empresa ens ha enviat la relació actualitzada amb aquesta setmana doncs, de tota la plantilla, i hem de dir que hi ha notables diferències amb la relació que va enviar l'empresa pel plec de documents que es necessiten per fer el concurs. Per tant, aquí estem davant d'una situació per nosaltres greu i preocupant, perquè en els moments que estem doncs, aquí hi ha 63 llocs de treball que ens preocupen, Per tant, sí que demanaríem aclaracions al respecte, i per suposat nosaltres condicionem el nostre vot a que aquest terme sigui aclarit. Gràcies.
Gràcies, senyor Granger. Senyor Massanés, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Comencem malament. Sí. Bé, jo començaré pel revés. Començaré pel final. I ho dic perquè ja els anuncio que ens abstindrem amb l'aprovació d'aquest expedient. Mirin, vostès no poden, bé, ho estan fent, portar al ple l'aprovació d'uns plecs de condicions que ens van entregar el passat dimecres a última hora. Pretenen que en 3 dies donem la nostra opinió d'un document de 100 fulls tan complex i tan important, amb un cost de 87 milions d'euros més IVA durant els propers 10 anys, quan vostès porten treballant molts mesos en el seu contingut. Repeteixo, el dimecres. Els hi recordo també que, tal com vostès ens van anunciar a l'última comissió informativa de serveis urbans del dimarts, aquest document encara no està complet. Queden petites modificacions. Per tant, nosaltres avui podem aprovar o no un document que no serà exactament el que s'entregarà a les empreses concessionàries. En definitiva, considerem que no són maneres de fer les coses. Dona la impressió que tot ho volen fer en solitari, aplicant el rodet de la majoria per la seva aprovació. Vostès s'han negat sempre a donar-nos informació a mesura que anaven redactant el document, dient que era confidencial. Vostès van votar en contra d'una moció que varen presentar el darrer any on proposaven crear la mesa de residus. No ho han fet. No han convocat ni a l'agenda 21, ni han complert els acords pactats amb aquest regidor que els parla per consensuar o almenys escoltar a les associacions, entitats i la FAP. Mal exemple de participació i transparència. No expliquen cap a quin model de gestió de residus volem anar, tenint en compte que ara hi ha 2 models diferents a la nostra ciutat. Sabem que volen acomplir el model de Catalunya de la recollida de fraccions, perquè així ens ho marca la llei, però aquest plec no marca el compromís municipal en aquest àmbit. En quant temps ho volen fer? Tampoc han sentit quines millores s'implantaran per aconseguir l'objectiu marcat pel 2012 per incrementar la recollida selectiva o la prevenció de la seva generació, tema també important. 4 preguntes els vull fer. Primer, aconseguirem, com contempla la llei de residus, la reducció de generació en un 10%? Incrementarem el percentatge de recollida selectiva fins al 48%? Potser sí, potser no, simplement no hem sentit com. Per què, com es fa a Valloreig, no preveuen estendre la recollida porta a porta a altres 5 drets de Sant Cugat? Els vam proposar fer una primera fase a Mirassol. Ho han previst? Ja els dic jo que no. Vostès diuen que és més car, tema a discutir. Llavors els hi preguntaria per què Mirassol no i a Valloreig sí, si és més car. En quant al contingut de plecs, unes observacions. Per una part, diuen que l'empresa guanyadora tindrà 10 mesos a partir de l'aprovació del Pla Especial d'Usos per a la construcció del nou centre logístic. En canvi, mantenen que aquesta empresa té com a màxim 6 mesos per ser operativa al 100%, comptant a partir de la signatura del contracte. No ens quadren els terminis o potser ens fa falta més informació. Com quedaran els terrenys que actualment utilitza l'empresa TMA si aquesta no guanya la concessió? No entro a discutir les diferències de plantilla, com han dit els companys d'Esquerra, en respecte amb la llista del mes de gener. Quines millores s'han previst per controlar el seguiment de treballs i facturació corresponent? Tots recordem els deutes milionaris que per dos cops han reconegut a l'empresa TMA i que van incidir tan negativament en els pressupostos. Puc entendre que la gestió de la recollida i neteja a la nostra ciutat no és fàcil, però arribat a aquest punt vull recordar les recomanacions que va fer l'interventor sobre aquest tema. Punt 4.2. Es constata com a fet històric l'existència d'acumulació crònica i repetitiva de cert reconeixement de deutes municipals a favor de serveis prestats per la part de l'empresa del grup TMA que denoten un deficient control, gestió, formalització de la corresponent documentació contractual, pressupostària i de prestació dels serveis concessionats o prestats. A continuació, en l'apartat 4.3 del mateix informe, recomana establir les mesures eficients i taxatives per tal d'evitar, etc, etc, etc. Aquestes recomanacions són de l'any 2007 i és preocupant i ens preocupa molt que en el 2010 una de les conclusions de l'empresa contractada perquè els assessori en l'elaboració dels plecs afirmi, entre altres coses, que el servei actual està poc controlat. En el ple tècnic es fa referència a millorar l'accessibilitat als diferents tipus de contenedors, però no es diu res sobre com millorar la seva operativa i facilitat d'ús. Estem parlant, per exemple, d'ampliar la bústia d'entrada dels contenedors de paper i carbó, avui insuficient i causa principal de que al final la gent, cansada i avorrida, deixi els cartonatges a terra, o de que el tancament de les tapes dels contenedors de rebuig sigui amb més retard. Són els primers en no fer cas a les ordenances municipals, això em repeteixo, quan contemplen el plec i permeten actualment que el buidat diurn de contenedors comenci a les 6 del matí. Recordin que els articles 92 i 80 de l'ordenança esmentada regulen la zona, els horaris i els valors de contaminació acústica permesos. Vostès exigeixen en el plec el compromís mediambiental d'aplicació de mesures com la utilització d'aigües freàtiques. Preguntem, tenim suficientment explotat aquest recurs en una ciutat com la nostra, tan rica d'aigua al subsol, per satisfer aquesta necessitat? I acabo. En el plec tècnic, plana 23, apartat 13.4, diuen textualment, haurà de passar un vehicle de repàs com a mínim abans de cada vehicle de recollida. Jo creia que el repàs no té que passar després, no té que passar abans, té que passar després, és lo lògic. En el mateix ple tècnic, plana 26, apartat 16.1, diuen textualment: respecte a la neteja viària, l'àmbit d'actuació comprendrà tot el municipi a excepció de Valloreig, La Floresta, Les Planes, suposant que Can Borrull també, Sol i Aire, Can Barat i Can Cortés. Bé. Com s'ho faran? Tindran les mateixes deficiències de neteja com fins ara? Evidentment sí. Espero que la seva resposta no sigui dir que aquestes zones, en aquestes zones molts carrers no estan asfaltats. Ha sigut l'argument més utilitzat. Ara precisament seria el moment de buscar alternatives i incloure-les en el plec de condicions per donar millor qualitat de vida als seus veïns, o no són ciutadans de primera. Per cert, parlant de Valloreig, mencionar la manca d'informació donada a l'EMD, exemple, les dades demanades a la reunió del dia 10 d'aquest mes. Encara no tenen resposta. També saber què passarà amb la Serret i Can Casulleres. Es farà també el porta a porta com l'EMD proposa, prèvia consulta amb els veïns? Una pregunta que mai té resposta. Del cost anual global dels serveis, quan correspon a Valloreig? Quan parlem de neteja d'embornals, reixes i punts de captació d'aigües pluvials, els hi falta dir que estan tots inclosos, tant del nucli urbà com districtes, especialment La Floresta i Les Planes, on un 60% dels embornals estan tapats, obturats. Han pensat fer com es feia fa uns quants anys en intervencions ràpides després de fortes pluges, en previsió de greus obturacions per pluges posteriors? No ho he trobat. Perdó. Mirin, no podem donar d'entrada suport a un plec de clàusules que és tan bàsic que no comporta cap compromís de l'Ajuntament, deixant en mans de l'empresa contractista que es defineixi el model de gestió de residus a la ciutat. no ens sembla una bona opció i així que s'ha fet aquest plec amb una empresa externa del que per cert tampoc coneixem el seu informe, el seu cost ni les seves recomanacions. No donem suport, però estarem amatents al resultat d'aquest concurs i ja avancem, com fet palès als nostres socis de l'oposició, que ens agradaria representar-los en la mesa de contractació. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Villasenor, té la paraula.
Avui fins i tot hem derrotat a la senyora Quadres, ja no hi és. En qualsevol cas, sempre des del respecte era per tallar una mica. Escolti, jo crec que les intervencions que han realitzat el senyor Massaners, és difícil aprofundir alguna cosa més, eh? Jo crec que no cal. També hem tingut un debat molt clar i respecte a l'aspecte al que ha parlat el senyor Granger sobre recursos humans, evidentment afegir-nos sobre el dubte que hi ha al voltant. Suposo que la senyora tinent d'alcalde ja respondrà en el següent apartat. Per tant, no hi entrarem excessivament en el tema tècnic perquè ja ens ho ha tocat tot, i el que sí que entrarem és per què en aquest plet de condicions, que el que uneixen els tres actuals que tenim, que si no recordo malament dos estaven ja exaurits, estaven en una pròrroga de feia temps i l'altre acabava el mes de desembre, perquè unifiquem gestió, o sigui tot això que estem parlant, amb construcció, la construcció d'un centre logístic que es realitzarà a la zona de Can Magí, entenc, a la carretera de Roquetes. No hem sabut veure l'expedient, un informe de mobilitat al respecte, perquè diguem-ne que els camions de les escombraries, una de les coses que tenen és que passen i generaran possiblement algun problema de mobilitat en aquella zona o no. Suposo que vostès deuen tenir aquest estudi i si no l'haurien de tenir, i segur que passant-se'l. D'altra banda, també posar sobre la taula que en aquella zona, en aquella pastilla on es farà el centre logístic és, per entendre's, el que hi ha a Can Fontanals de TMA, doncs en un altre lloc una mica més petit, entenc. Jo no sé si existeix, vostè ho ha dit, no sé si existeix alguna operació de requalificació urbanística d'aquell àmbit, que obriria parèntesis, que no estaria malament perquè allò està fatal, en un termini de 10 mesos per justejar, o una mica més endavant. En qualsevol cas, també sembla com si estiguem parlant de que hi haurà un canvi de concessionari. En un procés de selecció no té per què haver-hi un canvi de concessionari. Hi ha unes pliques que poden permetre que hi hagi la continuació de l'actual concessionari, i per tant ens trobaríem amb la cosa curiosa de que hi haguessin dos centres logístics, un centre a Can Fontanals i un centre per construir a la zona de Roquetes. I per això preguntàvem si hi ha previst alguna modificació en aquest moment a Can Fontanals. En qualsevol cas, això segurament no forma part del debat. Però bé, per si de cas. Recordar també que el que modifiquem en la zona de Can Roquetes, de la carretera de Roquetes, és un sistema, un CB, és un sistema general d'equipaments destinat a equipament esportiu, i per tant el que fem és modificar-lo i posar un centre lligat a les característiques del plec de condicions. Estem parlant d'1,5 milions i el conjunt del plec anual són uns 7 milions i mig. Per tant, estem parlant del voltant de 87 milions. Jo em sembla que és la vegada que hem intervingut en un ple amb més calés sobre la taula, per entendre'ns. I amb això ensumo, evidentment, a les paraules del senyor Massaners, que si bé hem tingut explicacions en diferents aspectes de la comissió informativa, el plec, tal com està, el van tenir el dimecres. I com vostès entendran, 87 milions dijous, divendres, dissabte, diumenge, dilluns. Home, ens surt anar uns quants milions cada dia, per prendre posicionament. Jo crec que no és la manera més adequada, i tal com anàvem, jo crec que en la comissió informativa d'aquest àmbit sempre hem treballat des d'una coherència òptima. Jo crec que aquí no hem estat a l'alçada des del punt de vista de tramesa d'informació. Jo sé que si vostès estiguessin aquí dirien el mateix, perquè 87 milions no es pelen en dues hores. Els plecs de condicions són complicats des del punt de vista tècnic. Vostè ha referit molt bé en molts aspectes. Nosaltres creiem que s'ha aprofundit en algunes coses i per tant també posarem un punt positiu, més d'un punt positiu. Per exemple, la ubicació dels diferents equipaments i els equips, el tipus de contenidors, bueno, el tipus de la formació dels contenidors, no sé com es deien, rotomodulars o algun aspecte, el lligam al terra d'aquests contenidors. S'ha millorat molt en aspectes d'horaris, no repetiré el debat, S'ha millorat en aspecte d'horaris, però haurien d'haver concretat que no es fes a les 6 del matí en algun dels llocs, i també suspendre les bufadores. Per tant, en tot cas, de cara a l'acte, la meva intervenció de l'altra vegada ja serveix en aquest punt. Dubtes sobre la recollida d'aigües freàtiques? Sí que es parla, evidentment, que es recollirà amb aigües freàtiques. Espero que no s'agafin els embornals aquells de bombers o de, per agafar aigua, perquè vostès saben què s'ha fet. Vostès saben què s'ha fet i s'ha agafat aigua d'allà, aigua potable per regar els carrers. Això ja li passarà la fotografia un altre dia, ja que hi som. Hi ha un dels aspectes que també m'he preguntat, és que no es podrà incrementar la quantitat de contenidors soterrats existents. Per tant, davant d'aquesta consideració, la pregunta és: no farem més contenidors soterrats? O els nous contenidors soterrats formaran part d'una ampliació del contracte? De recollida porta a porta de l'AMD ja n'heu parlat, ja n'han parlat. I per tant, destacaríem coses més positives. És important, jo entenem, que hi hagi els tres contractes de RCU, Form, neteja i via pública en un mateix. Entenem que de cara a a economies d'escala, i per tant que el nou adjudicatari podrà realitzar millors accions i per tant a millor preu. Creiem que es valora suficientment la capacitat tècnica, però no estem d'acord així d'entrada amb que es limitin les baixes a un 8%. Creiem que en un moment de necessitat econòmica segurament s'haurien d'haver privat més les baixes, no les baixes temeràries, sinó les baixes econòmiques en aquest sentit. I per tant, ens trobem en una situació una mica curiosa. Nosaltres necessitem aquest ple, la ciutat necessita aquest ple. Hi ha un punt que segurament quan cada mes que passa hem de pagar més diners en aquest sentit, i per tant és necessari que tiri endavant. No ens ha passat la informació, no ens ha passat la informació amb el temps adequat per tirar-la endavant, però estan entrant construcció, estan entrant en gestió, i no entenem per què. Per aquest motiu i per tots aquells expressats pel senyor Granger i el senyor Massanés, el nostre vot serà l'abstenció, tot esperant que el debat del ple de condicions no acabi aquí, sinó que continuï en la seva licitació.
Gràcies. Si li poden acostar el micro al senyor Joan Gaia, de l'entitat municipal descentralitzada de Vall d'Oreig, que ha demanat la paraula. Molt bé, gràcies. Té la paraula, doncs.
Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, jo voldria agrair que s'hagin considerat les peculiaritats del terme de Vall d'Oreix en quant a la recollida d'escombraries i els diferents plantejos tècnics que fa al respecte. Malgrat tot, aprofito per recordar també, vaja, que hem col·laborat des de l'entitat municipal descentralitzada en la implementació del sistema que actualment està funcionant, que és un sistema híbrid, malgrat que nosaltres no, de recollida domiciliària mig sí, mig no, que nosaltres, malgrat que nosaltres no hi estàvem absolutament d'acord perquè pensàvem que aquest tipus d'implementació s'ha de fer globalment de cop, hem col·laborat activament, sobretot en el tema d'informació al ciutadà, de facilitar els medis, etc., tot el que he pogut, però també hem de dir que malgrat això trobem a faltar un veritable treball conjunt amb els temes que fan referència en l'àmbit territorial de l'entitat municipal. A veure, per què? Perquè jo penso que s'haguessin pogut millorar alguns dels aspectes tècnics que estan contemplats, i vull fer veure que el plec de condicions tècniques està farcit d'excepcions parlant de Vall d'Oreix. Perquè Vall d'Oreix té un sistema diferent i peculiar que vostès mateixos plantegen, amb el qual nosaltres hi estem absolutament d'acord, i les experiències que hi ha en altres municipis semblants com el que és la realitat de Vall d'Oreix, com per exemple Mata de Pera, demostra que funciona molt bé aquest sistema i que a més té una economia important, més del que sembla, que a vegades sembla que és més car, però no ho és forçosament. Nosaltres pensem que aquestes excepcions que estan incloses a dintre, al llarg de tot el text, trossets, malgrat tot, deixen pendent algunes ambigüetats que creiem que si el text referent a, aquest, a aquesta tipologia de recollida d'escombraries fos diferent o fos redactada específicament i a part com un annex o com un capítol a part, quedaria molt més coherent en si mateix i no hi hauria aquests defectes de redacció. No entro en detall en aquestes coses. D'altra banda, com que el sistema de recollida d'escombraries que fa de Valloreix, que el fa Sant Cugat, jo crec que des de fa uns 12 anys, quan es va perdre aquesta competència, i que abans ho havíem fet tradicionalment nosaltres, es va fer amb raó de l'economia d'escala. Aquesta és una paraula que n'estàvem parlant sempre. No s'ha d'abusar d'aquesta concepció de l'economia d'escala, jo penso, sobretot quan es tracta d'un mètode absolutament diferent. Estem pensant de que la inversió que ha de fer el concessionari o que haurà de fer el concessionari és absolutament diferent per la tipologia de recollida de Vall d'Oreix que per la resta del municipi, i per tant creiem que el tema d'economia d'escala aquí no és lligable, i per tant fins i tot pensem que aquest, això que he dit abans de que podia ser un capítol redactat a part específicament i que podria llavors garantir millor la coherència de tot el sistema diferenciat en si mateix, diguem-ne, penso que potser seria bo fer una excepció a una cosa que l'ha dit vostè abans i que em sembla que com a principi general és vàlida, que és el fer una sola concessió sempre és millor que fer-ne tres, però en aquest cas ser tan diferent, jo penso que no és cert de que fer una sola concessió sigui realment una millora en economia d'escala ni en res, perquè és possible que el tipus de concessionari que es presenti en una tipologia de recollida o en una altra fos fins i tot diferent, i per tant el context gran, la concessió gran de la recollida de Sant Cugat pot ser que pateixi per culpa de demanar aquestes exigències i aquestes peculiaritats de Vall d'Oreig, i per tant potser seria bo en aquest cas el plantejar-se la possibilitat de, en resum, de fer un text diferencial i específic per lograr la màxima coherència amb el tema de, la, de les peculiaritats de Vall d'Oreig, i l'altre estudiar la possibilitat de fer una licitació separada perquè és possible que el tipus de concessionari que es presenti fos diferent. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Gaia. Senyora Paraire té la paraula.
Bé, gràcies. Aviam, pel que fa al tema de... del personal, l'altre dia ho vam explicar a la comissió informativa, ens acompanyava la senyora vicesecretària, el senyor Carulla i la senyora Carme Oliver de Contractacions, perquè és un tema complex que sobrepassa una mica l'àmbit meu propi, perquè hi ha aspectes de personal i això, i intentaré explicar el que es va dir l'altre dia i per què de la postura aquesta que així explicada sona una mica com estranya, no? És un contracte de serveis. En aquest contracte, evidentment, es contempla la subrogació del personal. Val? Llavors, a l'hora de determinar quin és el personal que hi ha a l'empresa, nosaltres el que li diem a l'empresa que hi ha en aquests moments, li diem, dona'ns per calcular costos i tot, i li diem, dona'ns a la relació de persones que hi ha a l'empresa. Aquí s'ha de fer una distinció. Primer, el personal aquest al que refereix vostè és el personal de neteja viària, que regeixen per un conveni col·lectiu. Després hi ha el personal de recollida, que regeixen per un altre conveni, que això també servirà per homogenitzar tot aquest personal, ara amb la nova contractació. Llavors, els de la neteja viària que tenen un contracte, es va fer la contractació, ells tenien unes característiques, tenim una llista amb els noms, els cognoms, el sou, les hores, bueno, amb tota la relació que cal per poder els altres licitadors saber de què estem parlant en quant a cost de personal, i llavors sorgeix una discrepància amb alguns dels treballadors de la neteja viària que diuen que són peons especialistes. En el conveni hi ha tres tipus de personal, els peons especialistes, que són els que portarien algun tipus de maquinària, i els oficials, que són ja els que portarien doncs, màquines més grans o escombradores, el que sigui. Llavors, la relació, és que em faig una mica de lluit tot. La relació de personal que surt en el, nosaltres, en el plec, hem posat per una banda la relació de personal que ens ha donat l'actual concessionari i després una relació de personal sense noms que nosaltres amb una diferenciació de categories que nosaltres creiem que és la que haurà de donar servei a aquesta nova contracta que es pot ampliar o el que sigui, garantint sempre els drets dels treballadors que hi ha actualment. La discrepància ve en què es veu que per aquest camí l'actual concessionària va fer un conveni de manera unilateral amb aquests treballadors de la neteja viària, on l'Ajuntament no hi va participar. I fruit d'aquest últim conveni, que empresaris i treballadors van acordar de manera unilateral, representa que els treballadors estan descontents perquè se'ls va dir que se'ls reconeixerien unes categories que ara a l'hora de presentar la llista no han quedat reflexades. Nosaltres, com vostè ha dit, bueno, han hi hagut diferents reunions aquí a l'Ajuntament amb gerència, personal, secretaria, també serveis urbans, per veure què és el que estava passant amb aquesta discrepància. El posicionament que se'ns ha dit des de secretaria des del primer moment és que nosaltres, l'Ajuntament o l'Administració, no pot entrar en un tema de, o sigui, l'Ajuntament no té potestat per definir les categories d'uns treballadors que no tenen una relació contractual amb l'Ajuntament. Nosaltres tenim la relació amb l'empresa i l'empresa té una relació contractual amb aquests treballadors. Una cosa és que garantim els drets de subrogació, que aquests no queda a terme, però nosaltres no som ningú per dir el Pepito Pérez sí que té la categoria d'oficial no sé què, perquè bueno, és un conflicte que hi ha, malauradament, perquè no és agradable i són moments doncs, que ja sabem, és el moment de que si aquests treballadors senten que no tenen reconeguts els drets, doncs és una manera, avui han vingut, pobra gent, doncs per la manera de fer expressió, però el posicionament que nosaltres, que no és de desentendre's, és que l'Ajuntament no té capacitat per atorgar categories a cap treballador d'aquest cas. Llavors, nosaltres estem per donar-los el suport que calgui i així hem estat actuant, nosaltres hem estat parlant amb ells, els hem dit nosaltres, en el nou concurs sí que nosaltres tenim una altra llista, però en la primera llista nosaltres vam tornar a demanar, escolti senyor concessionari, està segur que aquests són els treballadors, perquè així ens ho van demanar els treballadors, i ens diuen sí, sí, la relació és aquesta, si hi ha conflicte, és un conflicte entre treballadors i empresa, i per desgràcia, els mecanismes que hi ha establerts és que aquests treballadors, si no estan d'acord amb això, reclamin per via de contenciós laboral per poder aconseguir o veure reflectits els seus drets. Nosaltres, per part nostra com a administració, hem intentat donar el suport en aquest cas, hem escoltat, ens hem reunit, però arriba un moment que no és potestat nostra i no podem fer-hi més. Tot això, evidentment, amb el nou plec, la lògica fa pensar que tot això s'unificarà, que hi haurà un conveni i que se solucionaran els temes. Però el que no podem fer en aquest cas, en cap cas, és donar categoria a uns treballadors que no tenim cap relació. Gràcies. Vale, és que em pensava que ja estava. Sí. Després, pel que fa a així coses a destacar, perquè me n'han preguntat tantes, que bueno, jo els agraeixo molt l'esforç que han fet de llegir-se els plecs, que sé que són complexos, i em prenc totes les aportacions com molt positives i en fruit de l'interès que és el que tots volem, no? Pel que fa al tema de... M'he oblidat també de dir que no sé si servirà per donar resposta a algunes preguntes, potser en concreció no les podré respondre a totes, és que en el plec que incorporem una sèrie de mesures que són innovadores en alguns casos i que donaran o evitaran coses que han passat fins ara degut a diferents motius com el creixement de la ciutat o voler donar resposta a nous serveis o voler fer millores, que a vegades doncs, ens hem trobat una mica corsecats perquè en aquests temes tot va canviant molt ràpid. Llavors el que hem volgut M'agradaria destacar que hem incorporat un sistema de control de qualitat a tres nivells per poder fer un bon seguiment d'aquesta contractació. Aquests tres nivells, un és les auditories econòmico-financeres del servei, establir un control de qualitat i un procés de millora contínua. Amb aquest procés de millora contínua aconseguiríem que no ens trobéssim davant d'una concessió que és estàtica o és rígida i que a l'hora de poder fer alguna modificació, implantar, modificar cap a dalt o modificar cap a baix, que és el que ens passava ara amb horaris, recollides, etc., doncs ens trobàvem corsecats i lligats doncs, per un contracte o per unes normes que ens havíem establert. Amb aquest procés de millora contínua, això vol dir que cada mes es farà una revisió d'una sèrie d'aspectes a través d'una comissió i que el que no volem és que en cap cas torni a passar doncs, que es fan aquestes pilotes o acumulacions de serveis o que no acabem de saber i es tindrà un control estricte mensual de tots els punts que puguin ser doncs, aquí hem passat tres vegades i amb una n'hi ha prou doncs, que tinguem un marge de maniobra o al contrari que haguem implantat alguna cosa i que veiem doncs, que cal una modificació passat el temps, doncs, també es podrà encabir aquí dintre, amb el que la concessió serà més flexible dintre d'uns termes, evidentment, i ens ajudarà també a tenir un millor control. Després també introduïm un concepte de facturació per certificació de serveis. En els contractes d'obres estem molt acostumats a parlar de certificacions per les obres que van fent i el que nosaltres introduïm aquí uns conceptes de que hi ha una part del pressupost del que paguem cada mes que pagarem per serveis realment efectuats. Hi ha sistemes de control per deduccions per incompliments, perquè les coses s'han de fer i s'han de fer bé. Llavors hi ha tot un barem de control de si la cosa, si no han passat a netejar el carrer X i es pot comprovar que no han passat, doncs això pot tenir un advertiment o pot tenir un depèn del grau d'incompliments, es pot arribar a sancions. I per tant la factura que cobrarà el concessionari no la cobrarà, ho faci, no ho faci, tingui els treballadors malalts o no, sinó que ho farà per servei ben fet i efectuat, una part, evidentment. Després també introduïm dintre d'aquesta dinàmica el tema de la nau, que el senyor, que algú de vostès ha comentat, també és una cosa novedosa i entenc que pugui crear una mica de recels o d'incomprensió. No som els primers en introduir aquest concepte dintre d'un concurs de neteja i recollida. Cada vegada més, els diferents plecs que van sortint per tot Catalunya doncs tenen aspectes en compte com aquest que presentem avui. Nosaltres creiem que és un avantatge molt important i que és l'oportunitat en el moment de presentar el plec de poder comptar amb una nau o amb un centre de serveis. En aquests moments, l'actual centre de serveis estaria en uns terrenys propietat del concessionari. Això és una fórmula que s'utilitza en molts dels concursos que hi ha vigents o en d'altres que es presenten. En els licitadors se'ls demana doncs, que posin que han de tenir uns terrenys perquè tots els vehicles de neteja i recollida doncs, i tots les escombradores i els carritos aquests d'escombrar o la maquinària mixta que faci falta doncs, puguin anar a un lloc. En aquests moments l'actual concessionari nostre ho té en els terrenys de Camp Fontanals que són seus i són de propietat privada seus. Nosaltres amb aquest nou plec el que demanem és la construcció d'aquesta nau, perquè creiem que això ens comporta moltes avantatges. Si en el cas d'aquesta licitació guanyés el mateix concessionari, doncs és un concessionari que disposa d'una nau en el nostre municipi. Si no, nosaltres hauríem de donar un radi, que podia ser fins a Cerdanyola o Rubí, una sèrie de quilòmetres, i el concessionari que guanyés hauria de tenir una nau on es guardessin tots aquests serveis de neteja. Això passa a la majoria de municipis. L'avantatge que nosaltres li trobem és que nosaltres això també ho pagaríem dins la concessió. Llavors creiem que és una oportunitat.
Senyora Pereira, hauria d'abreviar.
Us puc estar?
No, per això li demano que abreviï.
Deixa'm acabar allò de la nau. És que és complexa. Nosaltres el que creiem amb la nau, intentant resumir, és que durant el període de vigència del concurs quedarà amortitzat el preu, està dins la concessió, s'ha fet un esforç, ens ajudarà a guanyar temps de desplaçaments, perquè pensin que el servei es comença a comptar des de que la maquinària o el personal surt de la nau aquesta que s'està a Rubí, doncs cada dia perdem efectivament de 20 minuts o mitja hora, depèn del trànsit, més l'anada, més la tornada, que també el servei, si el servei s'acaba, m'invento, a la una, sortiran d'aquí a les 12 per arribar fins al lloc. Nosaltres creiem que guanyarem en eficiència real del servei, en la prestació, és un cost que quedarà com a propi de la ciutat, després el pagaríem igual i quedaria a nivell de la concessió, i amb això ho aconseguim, i que hi ha altres exemples d'aquest tipus de contractes que s'havien fet com el fitness, o que també es va lligar a la construcció i ara no em ve al cap cap altra, però no som els primers ni el primer municipi. Després, ja, pel que fa a altres aspectes tècnics, ja acabo, que quedi clar que el servei de neteja afecta l'àmbit de Sant Cugat i Mirassol, que realment la Floresta, les Planes, Can Cortés, Can Barata, Sol i Aire queden fora de la concessió, d'aquesta concessió, que són serveis que estem netejant amb la brigada, perquè són nuclis molt aïllats i ens costaria molt, almenys de moment, fer aquests serveis amb el que tardaríem a pujar i a baixar. A més, les característiques, la neteja i la recollida la fem evidentment, la d'escombraries, dic el de neteja, ho hem plantejat així. I pel que fa al tema de Valldoreix, jo agraeixo i ho dic de veritat la col·laboració que hem tingut sobretot amb el Pau Alonso de l'entitat descentralitzada. Crec que tots plegats s'està fent una bona feina, que hi ha coses a millorar, sobretot per part nostra, evidentment, però en el plec quedaran resoltes moltes coses. Nosaltres no plantegem no només un únic sistema de recollida, estem parlant de recollida soterrada, de recollida de càrrega lateral, recollida selectiva, de recollida porta a porta, etc. Per tant, això no és un problema a l'hora de plantejar-ho tal com s'ha plantejat. No s'ho ha de prendre com una cosa a part, sinó que nosaltres l'hem tingut com un tot, igual que hi ha els diferents serveis. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Granger, té la paraula.
Molt brevíssimament. L'Ajuntament no, evidentment no pot canviar categories. El que sí que ha de fer és comprovar la veracitat de la informació que demana, i revisant l'expedient, a tots els llums, la informació que ha donat l'empresa TMA en aquest aspecte és insatisfactòria. Aleshores, l'Ajuntament el que sí que pot fer és demanar els fulls de nòmina, per exemple, on s'hi reflexen si realment van arribar a un acord, un pacte d'empresa, doncs pot demanar els fulls de nòmina on s'hi reflexen les categories laborals, o pot demanar els fulls de liquidació de la Seguretat Social, on també hi està reflectit el sou real, i la categoria laboral. Així l'empresa podria acreditar o no la veracitat de la informació que dona. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyor Massanés, té la paraula.
Bé, donat que la majoria de preguntes que he fet no han estat respostes, si no li sembla malament, senyora Paraire, jo li enviaré la meva intervenció i vostè agafi-se els dies que vulgui, més que tres, per donar-me la resposta, perquè realment, com membre de l'oposició, més dolorós comprovar com en un tema tan important com aquest i per la ciutat, amb un cost de 87 milions d'euros, ens donen de més tres dies per estudiar-ho. Crec que aquí no s'ha actuat correctament. I per acabar, una pregunta. Amb el cas que guanyessi TMA, rectifiquin si m'he equivocat, crec que vostè ha dit que aprofitaria els terrenys que ja té? Vale,
ja està. Gràcies, senyor Villasenyor, té la paraula.
Seré més breu que la senyora Paraire. Una pregunta. Vostè creu que l'Ajuntament ha de vetllar pel compliment dels drets laborals i sindicals dels treballadors d'una empresa concessionada? Sí, no, no ens toca, mirem cap a d'allò, no sé, vostès mateixes. I l'altra, i continuarem amb la parcel·la, no, també com a pregunta, tampoc no crec que calgui moltes explicacions. És possible que no ho hagi apuntat bé, però crec recordar que són 24.000 metres quadrats la parcel·la. No sé si, bueno, com a mínim la parcel·la que hi ha aquí és això, el que passa que suposo que la parcel·la destinada al centre és menys. No sé si em podria dir a quants metres quadrats aproximadament, res, 20 o 30 amunt, avall, no passa res, es destinarà a aquesta actuació. Però clar, és que potser no surt, però diguem-ne que l'Ajuntament el que fem és cedim durant 12 anys un terreny, i això arreu va al calés, diguem-ne. La cessió d'un terreny a partir de la qual es construirà amb calés que posarà el concessionari 1,5 milions a un centre logístic, això val una sèrie de diners, entenc. No sabem si molt o poc, no sabem si són els 24.000 aquest que li dic o potser són 500, però clar, si fossin 500 no ens hi cap ni 3 camions, suposo que sí que són uns quants. Suposo que vostès tenen una memòria econòmica al respecte i quin és el grau d'amortització d'un suposat lloguer d'aquest bé públic, i per tant seria interessant que també aquesta informació hi fos a sobre de l'expedient, cosa que no hi era en aquest sentit. Per tant, jo crec que aquí hi ha una sèrie d'informacions que ens haurien de traspassar, perquè aquest tema de la construcció no és que no l'entenguem, ja, aquí ja de moment arribem. Jo crec que vostè s'ha explicat molt bé, també les explicacions que vostè ens ha donat en aquest sentit són clares. Aquí hi ha una diferència de model, i que hi ha aquí una peça que és aquesta passeta d'aquí on fem on fem el centre logístic, no ens quadra. Sobretot no ens quadra per si donés la casualitat que l'actual concessionari guanyés, perquè ens trobaríem amb dos centres logístics. En l'anterior plica, i en altres pliques que vostès han fet similars, el concessionari nou sortint no ha hagut de construir el lloc on deixarà els equipaments. Jo crec que, i corregéssim, en la concessió d'arbrat i de neteja i bueno, cura del jardí, no sé si l'Ajuntament ha cedit un equipament a partir del qual realitzar tota aquesta actuació. Si és així, doncs, escolti, se m'ha passat. I si no, doncs, per què? Per què ha funcionat aquesta situació en aquest sentit? Per tant, dues preguntes per no enrotllar-nos molt. Vostès creuen que hem de vetllar pels drets laborals i sindicals de les empreses concessionades, sí o no, o no saber, no contesta. I la segona és en referència a tenen calculat el valor monetari o l'informe econòmic en referència al terreny que l'Ajuntament posarà a càrrec del concessionari. Gràcies.
Gràcies, senyora Paraire, li prego brevetat, sisplau.
Sí, la informació que de les nòmines, els TCUs i tot això s'ha demanat a l'empresa, Jo... Està tot demanat, està tot quadrat, nosaltres hem tret la llista que creiem que dona resposta al que realment hi ha en aquests moments. Hem donat també l'opció de l'altra llista del que creiem que haurà de ser la propera, i ha estat revisat per totes les persones implicades i que coneixen millor aquests temes. Que hem de vetllar pels drets laborals, evidentment, però dintre de les coses que ens toquen. Nosaltres, a la que se'ns ha posat en coneixement una sèrie de discrepàncies, hem intentat donar suport i assessorar en la mida del possible. La segona llista del plec dona resposta a això i estem seguint els criteris que des de secretaria se'ns han donat del que hem de fer o el que no hem de fer. Si l'actual concessió, o sigui, nosaltres demanem que donem 10 mesos per construir la nau, que em sembla que són 7.000 metres, no 24, em sembla que són 7.000, donem un període de 10 mesos i 6 mesos per tota la posada en funcionament completa del servei. Mentre no estigui construïda aquesta nau, doncs el licitador que guanyi doncs haurà de llogar uns terrenys, si els té millor per ell i si no els haurà de llogar, en un radi, em sembla que eren de 7 quilòmetres. Si guanyés el mateix concessionari que hi ha ara, nosaltres el que volem és entrar a casa nostra a controlar els nostres vehicles, a poder veure com estan els treballadors i tenir un... no entrar a casa d'un tercer. No és una cosa innovadora, no som els primers a fer-ho, podem estar d'acord o no, però i si guanyés el mateix hauria de fer-la igualment, evidentment. Gràcies.
Gràcies, senyor Villasenyero, molt breument, sisplau.
Vostè podrà entrar en una propietat concessionada?
Senyora Paraire?
Sí.
Doncs gràcies, passem a la votació. Vots a favor d'aquest punt? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat el punt amb 14 vots a favor i 9 abstencions. El punt